Entre copes, el punt de trobada per parlar, brindar i gaudir de Pi Bernat, cada 15 dies a Ràdio Olot.
Bé, doncs així és com ens trobem cada 15 dies aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Ens trobem entre copes, ens trobem en un lloc que ens encanta, com és, com sempre, amb la companyia de la gent del celler Pi Bernat i tot el seu producte. Amb en Miquel Fluvià, que ens explica moltes coses interessants relacionades doncs, amb el món del vi, dels caves, dels xampanys i de moltes, com dèiem, altres coses i producte que trobem en aquest celler. Però avui en Miquel ens parlarà de les cames. Miquel, bon dia.
Molt
ara
bon
algú,
dia.
Algú deu haver fet una cara. Què diu ara aquest?
Diu, doncs, que no, mira que el món del vi és ampli sí. Per parlar de cames.
No és que ara vengui mitges, ni coses d'aquestes, ni sabates, ni res d'això. Però parlarem de les cames, acabem-ho tot, del vi.
Exacte, les cames del vi.
Les cames del vi. I clar...
Que ara hi ha molta gent ja sap de què parlarem.
Sí, hi ha alguns que sí, però hi ha altres que diran les cames del vi. Què vol dir això?
Què són les cames del vi? Les cames del vi són molta gent, jo també, vull dir que al final també és la paraula que faig servir, les llàgrimes del vi.
Les llàgrimes.
Exacte.
Clar, si diem les llàgrimes del vi, diu aquest vi fa llàgrimes i tal, ja ho entens més, no?
Ja sabem on te som.
Sí, però les cames no ho havia sentit mai, tampoc.
Correcte. I llavors és exactament el mateix, que què són les llàgrimes, què són les cames del vi? Doncs són aquestes, quan agafem una copa i tenim un vi i el remenem una miqueta, llavors es produeixen, doncs, a la paret de la copa, doncs aquestes cames, aquestes llàgrimes que van caient lentament i, bueno, que tenen, visualment, doncs, tenen una qüestió, doncs, agradable de veure, queda xulo, queda bé, però hi ha una creença equivocada i molt extesa, molt i molt extesa, que diu que això indica la qualitat del vi, que els bons vins fan llàgrimes i els mal vins no fan llàgrimes. Això és mentida.
Clar, jo havia sentit, per exemple, alguns, bé, experts o persones que es dediquen també al món del vi, és que aquest vi fa una llàgrima que no sé què, i jo pensava... Bé, a veure què passa amb la llàgrima aquesta.
Doncs res.
No passa,
doncs, no passa absolutament
encara
res.
Encara que ens diguin aquest vi fa una llàgrima i ho facin amb aquest èmfasi i aquesta cosa...
No diu res. És a dir, no marca la qualitat, ni qualitat ni no qualitat, no marca absolutament res. Per què? Per una qüestió molt senzilla. Perquè hi ha grans vins que fan una llàgrima extraordinària i hi ha vins escarosos que fan exactament la mateixa llàgrima. Vol dir que partint d'aquí no et pot indicar absolutament res.
És a dir, que si agafo un vi... el poso a la copa i em fa llàgrima, tant és.
Vull dir que...
I si no em fa, tant és.
Tant és. Vull dir que al final, el que sí és veritat que molts bons vins fan una llàgrima molt, molt important i d'aquí ve la creença aquesta, no? Però no és que els bons vins el fan i els mals dolents vins no la fan. No, no té absolutament a reure. Hi ha grans vins que no fan llàgrima.
Ja.
Al final això no és res més que la composició del vi, no?
Home, hi ha alguns vins que ens fan plorar, això també, eh?
També. Això, són unes altres llàgrimes, aquestes, no? Bàsicament, quan parlem de composició, el vi de què està composat, no? I per què? I aquesta composició és la que ens farà que tingui llàgrimes o que no tingui llàgrimes, no? I això és una cosa que és important, doncs, de plantejar-nos-ho, perquè és allò, anar a analitzar, és a dir, la composició, no? Analitzar, fer parts d'aquest del producte, no? Bàsicament, el vi què és? És aigua. El 85%, aproximadament el 85%, entre el 80 i 85% d'una copa de vi, doncs serà aigua, no? I llavors ens queda, doncs, un 15% més que poden ser altres compostos. Però aquest 15% més d'altres compostos, bàsicament és alcohol, etanol, no? Que és dir, un vi, doncs, d'un 14%, doncs vol dir que el 85% serà aigua i un 14% doncs serà alcohol, no? Llavors ja veiem que ens queda molt poc marge petitet, queda un marge petitet per altres elements per arribar a aquest 100%, no? Si fem un símil amb l'aigua, sí. No? L'aigua què és? És 100% aigua? No. L'aigua en un, per exemple, l'aigua del mar. L'aigua del mar és un 97,5%, doncs és aigua. I el 2,5% restant, què són? Doncs sals. Yeah. Per això l'aigua del mar és salada. L'aigua que trebem de l'aixeta, l'aigua dels rius, què és? El 99,9% és aigua. Queda un petit percentatge inferior al 0,1%, que són això, també sals i compostos, doncs, bueno, minerals que porta l'aigua. Què seria l'aigua al 100%? Què seria? Doncs l'aigua destil·lada. L'aigua destil·lada que li han tret tot, això seria el 100% de, 100% de l'aigua. Doncs el vi no és res més que, que un producte natural, perquè a través de processos naturals, fermentant el most, doncs que pràcticament el 85% hi tenim aigua. D'on ve aquesta aigua? Del raïm. El raïm bàsicament és un suc, que el most és un suc que treu del raïm i que en el seu 85% és aigua. Aigua, i aquest most té a vegades un percentatge elevat de sucres, per això el most és dolç, porten bàsicament doncs, glucosa i fructosa. I aquest percentatge doncs, de sucres, a través de la fermentació, es transformen en alcohols. Canviem els sucres per alcohol, no? I llavors tenim aquest... I ens, anem, ens aproximem aproximadament al 99,9% doncs, de la composició del vi, doncs és aigua i alcohol, que han canviat els sucres per alcohol, tot i que, com que la fermentació moltes vegades no s'acaba composant tot l'alcohol, no? Que a vegades queden residus de sucre doncs, en el vi, que són aquests vins que són més dolços.
Sí.
No? Llavors, els vins que són secs doncs, no tindran tant de sucre. No? I, però quan es produeix aquesta fermentació, es produeix un altre element, és a dir, la majoria dels sucres es transformen en alcohol, però hi ha una petita part que es transforma en glicerol, la glicerina.
Sí.
Tot aquest rotllo, però on te va? És que vull arribar a un lloc,
vull
arribar a les capes, vull arribar a les llàgrimes, no? Per què es produeixen les llàgrimes, no? Aquesta glicerina hi ajuda molt. Aquesta glicerina hi ajuda molt. La glicerina, doncs ja sabem tots, és un compost... compost que fa que és untuós i que dona molta sedositat. La glicina és la culpable, per dir-ho d'alguna manera, de que quan bevem un vi hi ha aquells vins que diem que són sedosos, no? que ens emplenen la boca. Doncs això és la quantitat de glicerina doncs, que porta un vi. Aprofito per dir que afegir glicerina artificialment en un vi està totalment prohibit. És un fet que està a dins de l'indústria alimentària, doncs està prohibit i penat, i que s'havia fet molt. És a dir, antigament era una qüestió molt habitual doncs, d'afegir glicerina doncs, als vins perquè que feixin una miqueta més de cos i una mica més de sedositat. No?
Però això és verí, no?
Sí, no? I és dolent.
Clar,
i a més, és allò que diuen, quan tastes un vi d'aquest tipus, és allò que dius, oh, aquí falla alguna cosa. Perquè són vins que són molt, molt sedosos, però són molt curts, no aporten res, no... i veus que passa alguna cosa.
Yeah.
Són vins que a nivell d'aroma tenen molt poc aroma, i és impossible que un vi sigui sedós i no tingui aroma, és impossible. No? I això llavors passava. És la manera, era una manera antigament doncs de un vi senzill, doncs de donar-li una mica de...
Una mica de cos
i de sedositat, però vull dir que al final no aportava absolutament res. Parlo d'antigament perquè antigament es podia fer i ara no es pot fer, això no vol dir que no es faci.
Ara t'ho volia dir,
Vull dir que,
feta la llei, feta la trampa, sí, com diuen, no, a vegades?
Sí, perquè el nivell de glicerol, de glicerina que pot portar un vi, doncs ha d'estar entre 5 i 15 grams màxim litre doncs de vi. No? Si no es passen aquests 15 grams litre, És molt difícil de detectar-ho. Mm. Passa que moltes, sempre és el mateix, no? Hi ha gent que fa el que no toca i fa il·legalitats d'aquest tipus, però si mesuren bé i no es passen de frenada, doncs és difícil de que els hi puguin, detectar. Ara, si es passen, a la que un vi es fa un anàlisi i té més de 15 grams, allà hi ha glicerina afegida i s'està fent una il·legalitat. Però bé, això és dit així de banda, perquè no ens pensem mai de que els vins haurien de ser tots ben fets, naturalment fets, la fermentació ens ho haurien de ser, però sempre natural, sinó si no hi ha d'afegir. El vi només ha de portar vi, no s'hi ha d'afegir absolutament res, no? Però a la vinya del Senyor
hi
ha de tot. I, evidentment, llavors, és allò que diuen a vegades, la diferència de preu dels vins a vegades venen amb aquestes coses, no? Perquè afegir glicerol a un vi és molt barat, eh? No té problemes, és la manera, doncs, d'emmascarar el producte. Però, bé, anem al tema de les cames. Perquè quan en una copa la movem i es produeix, doncs, aquesta caiguda lenta, doncs, de la llàgrima, no? Uh-huh. I es produeixen aquestes cames, aquestes llàgrimes que van caient a la copa, i que, a més, moltes vegades és allò, aquella caiguda que diuen lenta, no?
Sí, sí.
Aquesta caiguda lenta, quan més lenta és, ens indica que hi ha més quantitat d'alcohol. És una manera de saber, això sí, no t'indica qualitat, però sí t'indica a nivell, doncs, de tast, doncs, la quantitat d'alcohol que té aquell vi. No?
És a dir, que com més a poc vagi baixant, més alcohol té.
Més alcohol té. Ah. I això es produeix per l'efecte físic que provoca que es produeixin aquestes llàgrimes. I és que, com hem explicat, el vi bàsicament és aigua i alcohol, bàsicament, no? Però resulta que l'aigua i l'alcohol s'evaporen de maneres totalment diferents. L'alcohol s'evapora molt més ràpid que l'aigua, això és una cosa que tots hem pogut veure. Si sobre una superfície i deixem caure, doncs, una mica d'alcohol i al costat ens fiquem caure una mica d'aigua, l'alcohol se'ns evaporarà molt més ràpid que no pas l'aigua. Aquí tenim un producte en què està barrejat l'alcohol i l'aigua, i què passa? Que l'alcohol s'evapora molt més ràpid, i aquesta evaporació més ràpida de l'alcohol acaba provocant aquesta llàgrima. Què passa? Què exactament, què és el que està passant? Jo ficaria el símil, doncs, com si fossin, fiquem l'aigua i l'alcohol, que es fossin uns cotxes que van per una carretera, no? I resulta que els cotxes que són aigua, doncs, van a una velocitat, però els cotxes que són alcohol van a una velocitat més ràpida perquè s'estan evaporant abans, no? I la carretera aquesta l'anem inclinant fins que arriba un punt en què aquests cotxes que van més ràpids atraparan els de l'aigua, que van més lents,
sí.
No? Però la carretera se'ls hi va inclinant i ja no poden tirar més amunt, i arriba un punt en què arriben a un punt que ja no poden tirar més. És el que passa a la copa. Arriba un punt que l'alcohol s'evapora, va pujant, i arriba un punt que no pot pujar més, i és quan, si ens hi fixem, bé, es crea com una corona al capdamunt de la copa, i llavors allò recula.
Uh-huh.
I comença a recular, i com que aquesta pendent, doncs, està inclinada, els cotxes comencen a recular enrere. En lloc d'anar amunt, comencen a recular enrere. Han arribat tots a un punt i comencen a recular, i comencen a baixar, doncs, lentament. Llavors, és l'efecte visual que ens passa a la copa. L'alcohol i l'aigua han pujat amunt i arriba un punt en què ja no poden pujar més i
rellisquen
i van baixant. Quan més alcohol hi ha, més lentament, doncs, va baixant la copa. Per què? Perquè no, el fet que hi hagi més alcohol fa que no que no s'ha evaporat tot.
Uh-huh.
Hi ha més, si n'hi ha poc, doncs s'ha evaporat més i ha quedat molta més aigua. I al quedar molta més aigua, rellisca molt més i va més ràpid. Com si ens queda si hi ha més alcohol, queda un percentatge d'alcohol més elevat a la composició, i aquest alcohol, doncs, baixa més lentament i fa aquesta imatge que és agradable de veure a la vista i que tots ens agrada. Però això no ens està indicant absolutament, no ens està indicant si aquell vi és bo, és més bo, és més dolent.
Clar, és,
el que ens està indicant és que hi ha alcohol.
Que hi ha alcohol, val. Però, per exemple, un vi que hi hagi més alcohol que un altre, per dir-ho així, és més bo o més dolent? O no té res a veure, tampoc?
No té absolutament res a veure. Vull dir, és a dir, hi ha grans vins en nivells d'alcohol elevats, no? És a dir, el que passa sempre és el mateix. És allò que diuen quan tastem un vi. Diu, carai, aquest vi... no se li nota l'alcohol i té 14 graus.
Sí.
No? Bueno, això és una... és que aquest vi està ben integrat. És a dir, l'alcohol no s'ha de notar. L'alcohol hi ha de ser-hi. És a dir, l'alcohol també ens dona una estructura i ens dona un gust, no? Però si un vi és alcohòlic, és a dir, que es noti molt l'alcohol, no és agradable. És a dir, estem parlant ara d'organelèctricament, és a dir, estem parlant de quan el gaudim i el disfrutem i el bevem, no? De que no s'ha de notar. Si es nota, és un vi mal fet, és un vi que està alcoholitzat, que no vol dir que tingui més alcohol que un altre, sinó que l'alcohol es nota molt. L'alcohol no s'ha de notar. És a dir, i llavors la realitat passa això, vull dir, a vegades hi ha vins amb un 12% d'alcohol en què l'alcohol es nota molt, que són molt alcohòlics, vins normalment que estem parlant de vins molt i molt, molt senzills, i en canvi vins amb un 2% més d'alcohol, que aproximant el 14 o el 14,5%, fins i tot el 15%, doncs en què l'alcohol no es nota, no? Quan parlem d'això, el nivell d'alcohol, el vi no pot passar del 15%, és a dir, un vi que tingui més d'un 15% d'alcohol ja no és vi. És a dir, ja és una altra categoria. Legalment, el nivell màxim d'alcohol que ha de tenir és això, està en el 15%.
I té alguna cosa a veure, per exemple, també el raïm que es faci servir, és a dir, si és raïm blanc, negre o no té res a veure això amb l'alcohol?
No, és a dir,
si ho fem amb negre sempre tindrà més alcohol perquè...
Pel fet del color no té absolutament res a veure. El que sí té a veure és amb l'edat de la vinya i la qualitat del raïm, no? Això que he explicat moltes vegades, per exemple, perquè la vinya vella doncs dona sempre vins de més qualitat, perquè són uns raïms en què el raïm ha estat petitet, el seu vinya vella ha treballat lentament i són vins amb una composició doncs, és a dir, molt densa, no? Vull dir que hi ha poca aigua. Hi ha més sucres. I què passa? Si hi ha més sucres, doncs el sucre és el que es transforma en alcohol, doncs serà més senzill poder aconseguir un nivell d'alcohol doncs, el desitjat, no? És a dir, quan estem parlant d'un vi, normalment per sota del 12% difícilment estarem parlant d'un bon vi, difícilment. No? Tot i que pot haver vins que estigui buscat el fet de però és clar, és com tot que hi ha excepcions, no? Que tu pots buscar tenir un nivell d'alcohol baix i que deixis un percentatge alt doncs, de sucres sense transformar en alcohol, no? Són aquests vins dolços, aquests vins naturalment dolços. És a dir, a vegades hi ha gent que et diu, carai, que és que estigui tan bo? Que han afegit sucre, no? És que han tallat la fermentació abans d'hora i un percentatge elevat de sucres no s'han transformat en alcohol, doncs serà un vi amb un nivell d'alcohol baix, però conserva conserva el sucre que porta el propi raïm, no? Però això és el moment de l'elaboració.
Molt bé, escolta'm, tota aquesta història que ens has explicat és per arribar al punt de que si algú ens diu aquest vi té llàgrima i és més bo que un altre,
que no
té res a veure.
Que no té absolutament res a veure.
De llàgrimes en tenen tots.
Sí.
Unes que van més a poc, les altres més ràpides. Vull dir
exacte,
que...
però que no ens indica la qualitat. I l'única cosa que ens indica és això. Ens indica doncs, el fet de que un vi amb un nivell més alt d'alcohol, doncs la llàgrima es formarà i serà més lenta de caure, no? Una cosa que podem provar, és un experiment això casolà, no? Per exemple, agafem un vi d'aquests de poc grau, un vi senzillet, un vi que se'ns estigui l'11 o el 12% d'alcohol, no? El fiquem en una copa, remenem i veurem que pràcticament no se'ns forma llàgrima, no? Agafem una ginebra, un whisky, és igual, un licor amb un nivell alt d'alcohol, un 40-50%, no? I li tirem una punteta.
Sí.
Una punteta. I tornem a fer l'experiment, no? Aquell vi continua sent dolent igual. No ha canviat absolutament res. Li hem afegit alcohol, no? O també, o si volem, en lloc de ficar en ginebra, fiquem-hi alcohol. Mm-hmm. Però és clar, encara n'hi has de ficar menys, alcohol pur, no? I veurem com automàticament, només pel sol fet, evidentment, llavors no ens ho beguem, això,
És per fer l'experiment.
És per fer l'experiment. Sí, és l'experiment casolà. I veurem com automàticament aquell mateix vi tan senzill, no?, doncs ens formarà unes llàgrimes i unes cames, allò espectaculars, no? Llavors, bé, si ens agrada el fet de crear les llàgrimes i les cames, també s'han de tenir més... Hi ha més coses també a tenir present. Per exemple, les copes. Les copes han de ser netes. Mm-hmm. És a dir, si hi ha unes copes amb mica de residus de detergent, de sabó, farà que les llàgrimes no se'ns aformin, no?
Yeah.
O que estigui una mica bruta, però bueno, això ja servia... suposo que és una cosa de mica de sentit comú, però bueno, és la realitat, no? I a més, és molt important la temperatura on ho fem. És a dir, si això ho intentem fer, o aquest mateix experiment l'intentem fer doncs a l'estiu,
sí,
amb un espai en què no hi hagi aire condicionat i que tinguem una temperatura molt alta, veurem que se'ns farà molt difícil crear doncs
aquestes llàgrimes,
perquè la temperatura és important. És a dir, per crear una bona llàgrima has d'estar en una temperatura doncs mitjana, una temperatura de 20 i pocs, màxim 26-27 graus. Aquestes temperatures que són les temperatures d'un interior, les temperatures d'una sala de tast. Mm-hmm. Això, les sales de tast, a part d'altres coses, per la comoditat també, ha de tenir la temperatura que ha de tenir perquè les llàgrimes es puguin formar
clar.
Correctament, i l'excés de calor o l'excés de fred, és a dir, si ara el temps on estem ara, doncs intentem fer-ho això a l'aire lliure, veurem que també amb fred, amb 10 graus de temperatura, doncs veurem que també les llàgrimes no es formen, perquè la temperatura és molt, molt i molt important. Mm-hmm. I a posats doncs, a reblar el crau, si volem realment d'allò dir, vull crear unes llàgrimes extraordinàries, doncs estigues en una habitació, doncs amb una temperatura adequada, amb copes netes i amb una lleugera brisa, que hi hagi una mica de... però sense passar-se, eh?
Uh-huh.
Perquè també els excessos també són dolents, no? Que hi hagi una petita corrent d'aire, però molt i molt lleugera. Això també acaba d'ajudar des del fet de crear doncs, les llàgrimes.
Caram. Doncs bé, amb totes aquestes característiques i amb totes aquestes circumstàncies, podem dir, ho tindrem en compte per fer doncs, aquestes llàgrimes, perquè es facin aquestes llàgrimes quan posem el vi a la copa. Si voleu plorar, però en aquest cas d'emoció, podeu anar al celler Pi Bernat, per allà trobareu moltíssimes coses i hi trobareu doncs, els millors vins, els millors caves, els xampanys... bé, molt producte, com sempre diem des d'aquí, i res, el celler Pi Bernat, recordar que el trobareu al Mas Les Mates d'Olot, i que si no us voleu apropar personalment, doncs ho podeu fer mitjançant internet.
Correcte.
Poseu aquesta adreça,
pibernat.es,
i aquí trobareu doncs, tot el que allà trobareu, doncs, físicament, per dir-ho així. Avui hem parlat d'aquestes cames del vi, que també coneixem per les llàgrimes, jo la coneixia per les llàgrimes del vi,
sí, sí.
I que, com deia en Miquel, doncs, mira, ara, quan veieu una copa que van baixant les llàgrimes ja sabeu més coses, no? Si baixen a poc és perquè porta més alcohol al vi i perquè també la copa és neta.
La prueba de l'alcohol.
Miquel, que vagi molt i molt bé, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, adéu-siau.
Pi Bernat és la teva botiga al barri de les Tries d'Olot i trobaràs vins coneguts i d'altres per descobrir. Anyades especials, rareses de col·lecció, destil·lats i whiskies de prestigi. Tenim un espai climatitzat per a vins singulars. A Pi Bernat tens molt per triar. Preus de tota mena i ofertes mensuals. Obrim de 10 a 6 i dissabtes de 10 a 2. Pi Bernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Vine a descobrir-nos i festa del club. Pi Bernat, tots són avantatges. Pi Bernat, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.